família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. Abans que res, que després al final sempre anem a empreses, bon Nadal, bones festes, que ho passeu molt bé i que celebreu molt en companyia de la gent estimada. Hem tingut matí de sorteig de Copa. S'han sortejat els 16ens de final de la Copa del Rei. Això es juga ja, la primera setmana del mes de gener. Tenim Intercity-Barça. L'Intercity, equip alacantí de primera federació, que ve d'eliminar el Mirandés i el Cirbonero. Només hi ha un duel entre equips de primera, i és a l'Espanyol Celta, així que no ha tingut fortuna l'equip blanquiblau, que com a mínim jugarà el partit al seu estadi, a Cornellà al Prat. I el Nàstic rebrà l'Osasuna. Segur que volien allà un primera, un equip de primera amb una mica més de renom, un Real Madrid, un Barça, un Atlètic de Madrid, un Sevilla, però el rival serà Osasuna, contra el que tindran algunes opcions més, això sí, de seguir vius a la competició i de poder passar ronda després d'eliminar ahir el Màlaga. Són els tres representants catalans que continuen vius a la competició després de que el Girona protagonitzés ahir una de les sorpreses negatives de la segona ronda. Únic equip de primera en caure després de caure eliminat al camp del Cacereño, equip de segona federació, per 2-1. De la resta d'aparellaments del sorteig, destaquem el Cacereño Real Madrid, l'Oviedo Atlètic de Madrid, el Logroñés Real Societat o l'Sporting Rayo, que té bona pinta també. Recordo els partits dies 3, 4 i 5 de gener. Al marge de la Copa, el Barça s'ha entrenat aquest matí, els primers minuts de l'entrenament amb portes obertes, en el que s'ha vist Araujo ja treballant a bon ritme. Els únics dos jugadors que encara s'han d'incorporar són Dembélé i Koundé, que encara estan de permís postmundial. A l'Espanyol, una mala notícia. Keydi Vare ha de passar pel quiròfan. S'ha trencat el lligament intern del turmell dret. Es va lesionar en el partit de Copa contra l'Atlético Paso. Es calcula que estarà uns 3 mesos de baixa. El Barça femení ja coneix els 3 possibles rivals pels quarts de final de la Champions. Són rivals durs, o la Roma, o el PSG, o l'Olímpic de Lió. El sorteig el dia 10 de febrer. En bàsquet juga avui el Barça, partit d'Eurolliga, a la pista del València, i també tenim notícia. El Barça de futbol sala ha renovat Diego fins al 2025. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si el futur de Xavi ha d'estar condicionat a que guanyi algun títol important aquesta temporada. Heu votat que sí la gran majoria, el 78%, que no el 22%. En clau espanyol us preguntem si confieu en que Catoira encertarà en aquest mercat d'hivern. Creieu que sí l'11%, que no el 89%. I en clau Girona us preguntem si esteu decebuts per l'eliminació a la Copa del Rei. Heu votat que sí al 69%, la resta, el 31%, penseu que és millor per poder-se centrar a la Lliga. El Jorge Martínez està avui al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 7 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia. Y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Doncs vinga, obrim aquest Esports Cope de divendres, el darrer Esports Cope abans de Nadal. Bones festes a tots amb el sorteig de Copa, el sorteig dels 16ens de final de la Copa del Rei, que s'ha fet aquest matí a Madrid i que ens ha deparat un enfrontament, un duel entre l'Intercity d'Alacant i el Barça. L'Intercity, equip de primera federació, equip de nova creació. Tenim el telèfon, podem saludar el seu director esportiu, que és, a més, exfutbolista del València, entre d'altres equips, Jorge López. Jorge, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, la verdad que muy contentos.
Sí, claro, ha tocado la lotería allí con un día de retraso, ¿eh?
Sí, un día más tarde, sí, ha cerrado la lotería y bueno, pues la verdad que estamos contentos porque bueno, para nosotros un club como el nuestro recibir a todo un Barcelona pues es un privilegio, un orgullo y bueno, pues con muchas ganas de que llegue ese día.
Está la gente muy revolucionada allí, no sé los chicos cómo lo han vivido, si ya están de vacaciones o les ha pillado un entrenamiento, ¿cómo ha sido?
No, están de vacaciones, ya. La verdad que les ha pillado cada uno en su casa, pero bueno, imagino que todo el mundo está muy contento. La verdad que yo desde que ha sido el sorteo vengo a recibir llamadas, mensajes y felicitaciones de gente y bueno, pues la verdad que como decíamos, ¿no?, que muy contentos.
Bueno, Jorge, oye, hay que ver dónde se juega, ¿no?, porque vuestro estadio no reúne, creo, las condiciones, el Antonio Solana, y hay que ver dónde se juega el partido, ¿no?, ¿o qué?
Sí, hay que ver opciones de dónde se juega. Nuestro campo pues no reúne las condiciones y bueno, pues tenemos diferentes alternativas, vamos a ver, ¿no?, porque es todo muy reciente, pero bueno, seguro que encontraremos un sitio, un campo para jugar que reúna las condiciones y que podamos bueno, pues se pueda disfrutar de una buena eliminatoria.
Supongo, Jorge, que las opciones son o Rico Pérez o Martínez Valero, probablemente, ¿no?
Sí, normalmente yo creo que será uno de esos dos campos y bueno, vamos a ver dónde puede ser, cualquiera de los dos reúne las condiciones y bueno, ya ahora es cuestión de que podamos, bueno, pues en uno u otro, yo creo que, como te decía, lo importante es que se vea una buena eliminatoria, que reúna los condicionantes necesarios y ya está.
Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando, Jorge, ¿qué tipo de club es el Intercity? Que nos suena muy nuevo, porque en realidad es un club muy nuevo, Jorge.
Sí, es que es un club que está en su sexta temporada en el que está compitiendo, empezó desde lo más abajo del fútbol y ha conseguido en 5 temporadas, ha conseguido 4 ascensos. Bueno, pues es un club que la mayoría de la gente lo conoce porque es el primer club español que cotiza en bolsa.
Sí.
Pero bueno, es un club que tiene las ideas claras, que es un proyecto muy serio, con gente, bueno, pues con gente detrás del proyecto ambiciosa y con ganas de crecer. Y que bueno, pues que estamos ahora mismo en primera red, creo que hemos hecho una plantilla para intentar estar arriba. Evidentemente sabemos que es muy difícil porque es una categoría en la que muchos equipos tienen el objetivo de llegar al fútbol profesional y bueno, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Cuanto antes poder llegar al fútbol profesional, pero evidentemente, bueno, pues con las dificultades de un club que no tiene prácticamente historia, que tenemos que ir generando recursos, sobre todo, bueno, pues desde un sitio para entrenar, el campo que es municipal y que, bueno, pues que queremos ir mejorando también en ese sentido. Bueno, un club por hacer, un club muy nuevo, pero con mucha ilusión y con mucha ambición.
Está involucrado ahí Juanfran Torres, ¿no? El futbolista, sí, del Madrid, del Español, del Osasuna, del Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, Juanfran es el vicepresidente deportivo, es sí. Uno de las, bueno, pues de los inversores del club y bueno, pues la verdad que también es una persona muy ambiciosa, con mucha experiencia dentro del mundo del fútbol. Y bueno, pues con ganas también de crecer y de llevar este proyecto adelante.
Bueno, estáis en el grupo del Barça Athletic, no sé si habéis jugado ya con ellos.
Sí, jugamos hace poco con el Barça Athletic y empatamos a 0 en Antonio Solana. Sí.
Bueno, oye, siempre que hacemos este tipo de llamadas hablamos pues de cómo ha caído allí la lotería, que si la sede y tal, pero hay que hablar también de lo deportivo, Jorge, que claro, sobre el papel, infinitamente favorito el Barça, pero bueno, este tipo de eliminatorias hay que jugarlas y siempre hay una pequeña esperanza poder dar una supercampanada. No sería la primera vez ni será la última, ¿no?
Claro, evidentemente, sabemos que, bueno, pues que es muy difícil, somos conscientes de ello. Pero bueno, este tipo de cosas pues pasan a veces y esperemos que ojalá pueda pasar. Desde luego nosotros vamos a luchar porque así sea y por bueno, pues intentar sacar la eliminatoria adelante y las pocas opciones que podamos tener pues poder exprimirlas, porque evidentemente bueno, pues también estamos muy contentos por todo esto que estamos hablando y porque bueno, para nosotros es importante que un equipo grande como el Barça juegue contra nosotros por el eco que va a tener y la repercusión que va a tener. Pero el tema deportivo, el día del partido, pues evidentemente nosotros vamos a intentar sacarlo adelante sabiendo de la dificultad, evidentemente.
Claro, y son fechas que son propicias, porque estamos ahí en vacaciones de Navidad, ahora venimos de un Mundial, al Barça le vais a pillar entre el derbi y el partido contra el Atlético de Madrid. Bueno, veremos.
Sí, he visto que tenía el Atlético de Madrid el fin de semana siguiente. Bueno, sí. Pues evidentemente el Barcelona, a ver, para el equipo grande en estos casos, pues bueno, pues siempre es más complejo, ¿no? Porque al final, bueno, pues seguramente juegue gente que juega menos minutos, bueno, que guardes un poco a los titulares y, bueno, pues las ganas del equipo pequeño pues siempre hacen, bueno, pues a veces nivelan todo eso y, bueno, pues a 90 minutos puede pasar de todo, aunque como te he dicho antes, somos conscientes de que es muy difícil y que prácticamente sería, bueno, pues una machada enorme, vamos.
Va a jugar Lewandowski, eso sí, porque como está sancionado en Liga...
Bueno, pues también está bien, ¿no? Es una motivación, ¿no? Para claro, nuestros jugadores el poder jugar contra un jugador de ese nivel, bueno, que estará entre el top 10 de los mejores jugadores del mundo y, bueno, pues la verdad que es un privilegio para nosotros, como te digo, el poder enfrentarnos a este tipo de jugadores.
Muy bien. Jorge López, integrante de aquella mítica plantilla del Valencia de principio de los 2000. ¿Igual alguna Copa del Rey tienes tú en tus vitrinas o no, Jorge?
No, Copa del Rey no. Yo tuve la suerte de ganar la Liga y la UEFA bueno, el primer año que firmé el Valencia y, bueno, pues...
Que fue doblete, sí, fue doblete aquel
sí,
año,
fue
¿no?
Fue el doblete y la verdad que bueno, que muy contento, ¿no? El poder ganar títulos, algo que juegues en equipos grandes, muy grandes, es difícil y, bueno, pues tuve la suerte de esa temporada ganar dos.
Muy bien. Jorge López, un placer, gracias por atendernos y vamos hablando, ¿eh? Enhorabuena.
Venga, muchas gracias. Vale, gracias.
Doncs estan encantats, com no podria ser d'una altra manera, l'Intercity. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I el Barça com ha caigut l'aparellament? Bé, no?
Bé, els agrada. No està tan lluny com si hagués tocat, per exemple, a Càceres, no tan a prop com el Nàstic, a Tarragona, però els agrada el desplaçament. Segurament, com l'any passat, que van anar a Linares, a Andalusia, el dia 5, pot caure el dia 5, el dia de la cavalcada de Reis, però és a prop, més o menys a prop a Alacant. I està bé, un partit on podria tenir minuts Robert Lewandowski, que, si mentre el tant no es pronunciï o no doni la cautelar, no pot jugar els partits de Lliga i necessita arribar a la Supercopa, que és un títol que el Barça pot guanyar a dos partits, necessita arribar rodat, així que podria jugar contra l'Intercity perfectament i tenir minuts. Altres jugadors, per exemple, com Araujo, que venen de lesió, potser descansen perquè hi ha partits de Lliga importants com la visita al Metropolitano, però en el cas de Robert Lewandowski pot jugar i també altres jugadors en atac, perquè Xavi Hernández té molts i dels titulars habituals.
Sí, ara ho comentava amb Jorge López, que el partit li cau al Barça entre dos partits importants de Lliga, el derbi del dia 30 i el partit contra l'Atlètic de Madrid del dia 8, que passa que hi ha distància suficient per encara haver aquest partit de Copa entre aquests dos partits.
Sí, a més ja Xavi Hernández aquesta setmana va dir que ells volen els quatre títols, és veritat que se centren en la Lliga per damunt de tot, on van líders, però volen aspirar a tots els títols possibles, sobretot després de caure a la Champions, i anirà amb tot, anirà amb Robert Lewandowski, donarà descans a altres jugadors, i davant tenen a jugadors que coneixen a jugadors del Barça, com per exemple Guillem Jaime, que va jugar a un partit amb el primer equip i coneix a jugadors del planter del Barça com Frenkie de Jong.
Podríem dir, per tant, que el Barça ha tingut sort al sorteig, però l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
El Jori, companyia, bona tarda.
Dels 16 partits només hi havia un possible aparellament entre equips de primera divisió, pam! Espanyol-Celta.
Espanyol-Celta. A casa, és l'única notícia positiva, que en aquest principi d'any no haurà de viatjar l'Espanyol, perquè creua la Diagonal al Camp Nou, juga a casa contra el Celta i rep a Cornellà al Girona un parell o tres de dies després. Així que almenys no ha d'agafar cap avió, però mala sort, l'equip està fotut, l'equip, doncs, és evident que aquest any la Copa no toca. Per què? Doncs perquè l'Espanyol a la Lliga està patint. Però és que també està patint molt el Celta, que té, si més no, els mateixos punts que l'Espanyol, ha canviat d'entrenador. Així que no toca ni per l'Espanyol ni pel Celta. Si es guanya bé, si es perd, quasi que millor. El que passa que tampoc és agradable que et pintin la cara un equip de primera divisió que te la pot pintar si no rendeixes al 100%. Té problemes de plantilla. Ara, al·licient que veig jo, 3-4 de gener, per què no? El debut de César Montes, no?
Sí.
Que hauria d'arribar a les properes hores a l'Espanyol i ja podria jugar a partir del 2023, que seria aquest el primer partit de l'any. Així que, escolta tu, Espanyol-Celta, l'Espanyol amb suplents, no en tinc cap dubte, perquè les garrofes és el derbi i contra el Girona, que a més arribarà descansat després d'haver caigut a la Copa.
Ara parlem de l'eliminació del Girona, però abans ens queda el Nàstic. El Nàstic que rebrà en aquesta propera ronda de Copa del Rei a l'Osasuna, després d'eliminar ahir el Màlaga. Tenim a David com a Màlaga, que és el director esportiu del Nàstic. David, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, a tu quant a Osasuna. Com ha caigut per allà, David?
Bé, bé. Un equip de primera, sabíem que ens podia tocar. Bueno, sempre l'expectativa és que toqui un dels dos o tres grans, no? La gent sempre fa més il·lusió, més gràcia. Però, bueno, és un primera divisió, un equip històric, i bueno, per nosaltres, doncs, una festa abans de Reis per intentar doncs, tenir el màxim de possible el nou estadi i per què no, competir a l'eliminatòria i tenir les nostres opcions, que segur que les podem tenir.
Sí, home, segur que en general la gent hagués volgut, doncs, no ho sé, un Barça, un Real Madrid, un Atlètic de Madrid, un Sevilla, però segurament contra un rival com Osasuna tens més, segurament no, segur, tens més opcions de passar la propera eliminatòria, no, David?
Bueno, al final és un equip de primera divisió i les distàncies, les categories, les diferències estan per algú, no? Però sí que és cert que dintre de la primera divisió doncs hi ha 3, 4, 5 equips que segurament són, o les opcions que tu tens són mínimes, i doncs, amb una lliga com una Sassumona, doncs, bueno, tens alguna possibilitat més. A partir d'aquí, doncs, bueno, nosaltres som un equip a casa molt, molt fiable, on hem sigut els darrers dos anys, i bueno, tindrem competir, lluitar, i tenir amb la nostra gent, intentar, ja si el nou estadi som capaços de, si no omplir-lo, es posar la màxima és impossible, i lluitar-ho, no? Lluitar-ho fins al final.
Sí. Ahir bé, no?, contra el Màlaga, David?
Bé, bé, l'equip va estar arribant tot el partit molt bé, en fases en pilota i altres fases com que va tocar patir i defensar-se, però bé, però no està bé, no estan encertats, i inclús jo crec que podíem haver... El marcador podria ser inclús una mica més ampli.
Perquè l'equip ara, David, està en bon moment, no? Recordo que fa unes setmanes enrere vam parlar molt també d'aquell famós ultimàtum a Raúl Agné, però arrel d'allò l'equip ha anat a millor i ara està ben posicionat a la classificació a la Lliga, està avançant rondes a la Copa del Rei, o sigui que segurament, no sé si dic el pitjor moment igual de la temporada passat, David.
Bueno, al final de la temporada tothom tens fases on estàs millor, pitjor, i sí que és cert que no vam començar bé la temporada, les primeres 5 o 6 jornades ens van penalitzar molt, no vam estar gens encertats, però a partir de llavors l'equip ha anat creixent i bueno, dintre de les nostres possibilitats cada vegada s'acosta més el que volíem. No? A partir d'aquí estem en un bon moment, en una bona mica, d'agafar un pèl més de regularitat, segurament, a nivell de competir i ser un pèl més regulars que ens està costant, però estem en un bon moment. Bueno, ens arriba ara, després d'aquest petit peron de 4 o 5 dies, i esperem recuperar gent, que sí que tenim, bueno, les forces baixes, esperar recuperar gent i afrontar-ho amb tota la il·lusió del partit, no?
Molt bé, David. Tu revises la plantilla, la nòmina de futbolistes que teniu al Nàstic i hi ha dos cognoms que criden molt l'atenció, que són Pochettino i De La Peña.
Sí, bueno, són una casuística que ha ajuntat els dos nois, fills exfutbolistes de primer nivell, i per casuística doncs, s'han ajuntat, no? L'Ivan ja fa dues temporades, tres, que està a l'entitat, que estava al filial, al poble de Mafumet, i bueno, doncs, aquest any ha fet el salt i ha bastant dinàmica de primer equip constant. I el Mauricio doncs, bueno, va ser una opció que vam tenir a principi d'any, un noi jove, en ple procés o la seva primera experiència amb un equip professional o semiprofessional, i de moment molt contents amb ell, ja tinc la seva participació, va evolucionar, i és un noi que bueno, amb el temps i amb paciència seguirà creixent. No?
Molt bé. David Comamala, director esportiu del Nàstic, d'entrada, enhorabona per estar en aquesta ronda de setzens de final de la Copa del Rei i tant de bo pugui seguir progressant a la competició del Nàstic. Una abraçada.
Moltes gràcies. Vosaltres. Gràcies.
Adéu, que vagi bé. 3:22, el Barça, l'Espanyol i el Nàstic continuen a la Copa. Fem una pausa i de seguida estem amb la Creu, l'eliminació del Girona.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
És la versió original d'Elton John. 3:23, anem amb la creu de la jornada, que com deia la va protagonitzar el Girona, únic equip de primera eliminat en aquesta ronda, va caure 2-1 al camp del Cacereño. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori. Bona tarda a tothom. Doncs dues eliminatòries li ha durat al Girona aquesta aventura a la Copa del Rei 2022-2023. Recordem que ja va tenir un primer avís davant un altre conjunt modest com el Quintanar del Rei, que va portar el partit a la pròrroga de la primera eliminatòria, i només un gol d'Estuani va evitar l'eliminació del conjunt català. Ara, davant un equip inferior, inferior en quant a classificació, inferior també en quant a qualitat i potencial, un equip de segona federació com és el Cacereño, el Girona s'ha estavellat. És cert que el terreny de joc és impropi d'un partit de futbol de 2022, també que el Girona arrossega moltes baixes, però no són excuses. El conjunt extremeny va ser millor. Es va avançar el Cacereño, Tati Castellanos va empatar als 30 minuts de partit, però després del 2-1 a la segona meitat, el rival del Girona va ser molt superior i inclús va poder marcar en més d'una oportunitat el 3-1. Mitchell, l'entrenador del Girona, molest amb la imatge de l'equip després del partit.
Por desgracia, solo hay que pensar en la Liga. No creo que el equipo esté para elegir. No, nosotros tenemos que ir al 200% en cada partido. Estoy muy, muy enfadado con la intensidad, con la sensación de que pase el partido, vamos a ganar y nos vamos. No, eso no ocurre. El fútbol te lo tienes que merecer, tienes que ir a por el rival. ¿Que te ganan luego? Oye, enhorabuena. No hemos estado a nuestra altura.
Juan Carlos va tornar a jugar, va ser el porter de la Copa, l'11 que va presentar el Girona va ser de plenes garanties i ara al conjunt català només li queda la Lliga. Prou feina té, s'ha de centrar en el campionat domèstic on, recordem, el dijous de la setmana vinent, dia 29 de desembre, espera el Rayo Vallecano a Montilivi.
Estava enfadat Mitchell, no m'estranya. El Butxí de Girona, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Cacereño serà el rival del Real Madrid als 16 de final.
Sí, li ha tocat al Cacereño el conjunt blanc, aquesta grossa del sorteig de Copa, partit trampa, eh? Ja parlava ara l'Alberto del meravellós estat del terreny del Príncipe Felipe de Cáceres, que vagin en compte Vinícius, Rodrigo i companyia amb els seus turmells, els seus lligaments, perquè ahir ho va patir el Girona i ho patirà el conjunt blanc, que haurà d'enfrontar-se doncs aquest Cacereño, que té a David Grande, primer golejador ahir davant del Girona, com a col·laborador. Avui en aquest sorteig a les Rozas, a l'extracció de les boles, diu que el seu equip, el seu Cacereño, li plantarà cara al Madrid.
Bueno, yo creo que será un partido difícil contra el mejor club del mundo, está claro, pero en nuestro campo todo es posible y vamos a ir con ilusión y no vamos solo a ver cómo juegan, iremos a intentar pasar la eliminatoria.
L'altra segona federació que hi havia al bombo, l'Ibiza Islas Pitiusas, s'ha quedat emparellat amb el Betis, mentre que l'eliminatòria potser més glamour és aquesta que emparellarà el Real Oviedo davant de l'Atlético de Madrid. Per cert, hi ha contrast de distàncies, perquè tenim quatre de proximitat geogràfica, Linares Sevilla, la Nucía València, Cartagena Villarreal o Logroñés Real Sociedad, mentre que haurem de doblar el mapa en aquest Espanyol Celta que parlava el Quique Iglesias i també al Pontevedra Mallorca.
Fins aquí el sorteig de la Copa del Rei d'aquest matí. Un parell de coses més abans del debat. Les novetats esportives del Barça, Víctor, que avui has pogut veure un trosset de l'entrenament, no?, aquest matí.
Sí, 15 minuts, els primers 15 minuts al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Tornàvem a un entrenament amb portes obertes, una mica de portes obertes, de 15 minuts. No es feia des d'abans del Mundial. I ahir hem vist, sortint a la gespa, com un mes a Ronald Araujo, que és la gran novetat perquè ha fet l'entrenament sencer. Ha sortit amb els seus companys i ha acabat l'entrenament amb ells. L'ha fet sencer, és l'únic que hi ha a l'infermeria ara mateix, a l'infermeria blaugrana. En rebrà l'alta mèdica la setmana vinent i podrà estar al derbi. De fet, ja Xavi Hernández, a l'entrevista que ha fet aquesta setmana a Barça Televisió, va dir que tindria tots el 100%. Només faltaven els francesos, Jules Koundé i Ousmane Dembélé, que vindran, s'incorporaran entre el 27 i 28 de desembre. La propera setmana arribaran més justos al derbi de cap d'any, però és veritat que vénen rodats del Mundial després d'arribar a la final. Hem vist molta afinitat entre Gavi i un Robert Lewandowski que està esperant a si el TAT li dona la cautelar o no per poder disputar.
Podria ser avui o igual és divendres que ve, no?
Exacte, reuneixen els divendres. Al Barça avui els hi hem preguntat i ens han dit que ells no esperaven resposta, la veritat, no estan pendents, no esperaven cap resposta, però si no li dona la cautelar, ja sabeu, Robert Lewandowski que es perdrà els propers 3 partits de Lliga i estaria pel de Copa i el de Supercopa, això sí. Aquest cap de setmana fan festa, la plantilla del Barça, 24 i 25, gaudiran de les festes de Nadal amb la família i tornen el dilluns, Sant Esteve, festiu a Catalunya, tornen per la tarda, després dels canelons, allà estaran i entraran ja i preparant el que és el derbi de cap d'any. Descansaran la propera setmana o dimecres o dijous.
Perfecte. Nosaltres a la ràdio vam fer el sopar d'empresa, que aquesta setmana és la setmana dels sopars d'empresa, el dilluns passat, i ahir va ser el sopar d'empresa del Barça.
Sí, a les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, amb tota la plantilla, ens deien de gent que estava present en aquest sopar que des de l'aire Fran Rijkaard no anava tota la plantilla del primer equip de futbol masculí a un sopar amb els treballadors, amb els 540 treballadors fixos que té el Futbol Club Barcelona. També hi eren Joan Laporta, la directiva, executius. Els jugadors no van estar molta estona perquè avui entrenaven, però es van fer fotos amb tots els treballadors que els hi van demanar, van estar xerrant una estona amb ells i després es van marxar. Laporta i la seva junta van aguantar una mica més, però és veritat que es van retirar abans i ja els departaments de màrqueting, per exemple, són els que més van aguantar fins que es va fer de dia.
Alguns sopars d'aquests s'allarguen una mica.
Sí, sí. S'allarguen, però avui ja està tot net el Palau. Ja no queda res allà.
Molt bé. Escolta, i gràcies pels nevaditos, que és una altra tradició nadalenca nostra, que el sí. Víctor porti nevaditos abans de Nadal.
Són un perill perquè després d'un ve un altre sempre.
Sí, sí, sí. I a més, no és el millor aliment per ingerir abans de fer un programa de ràdio.
No, però és que estan tan bons que no et pots vacilar.
Sí, si em quedo clavat és per culpa dels nevaditos. Víctor, gràcies.
Gràcies i que vagi bé.
Una cosa més abans del debat, Gil, que tornem a estar seriosament preocupats per l'estat de salut de Pelé.
Hi ha motius, eh? Hi ha motius per estar molt preocupats per les notícies al voltant de l'astre brasiler. Pelé, de 82 anys, roman ara mateix a l'àrea de teràpia intensiva de l'Hospital Albert Einstein, a São Paulo, on va ingressar el 29 de novembre, en el que en principi era una revisió ordinària i que s'ha vist complicada amb el pas de les hores. L'últim comunicat mèdic parla de disfuncions renals i cardíaques derivades del càncer de colon que pateix, en un quadre on el tractament de quimioteràpia, i això és el pitjor, ja no ofereix resultats positius. Tant és així que tota la família del mite s'ha desplaçat al centre hospitalari per acompanyar l'exfutbolista. Diverses informacions ja comencen a parlar dels preparatius disposats per quan s'acabi confirmant el fatal desenllaç, fet que ja està provocant que alguns seguidors del Santos estiguin fent guàrdia a les portes d'aquest centre Albert Einstein a São Paulo.
3:31, de seguida el debat.
Fin de año exclusivo en el Gran Hotel La Florida. Cena de gala y cotillón en un entorno mágico con las mejores vistas sobre Barcelona. Obtén un precio especial anticipando tu reserva antes del 23 de diciembre llamando al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com. Un fin de año de lujo. Consulta nuestro menú. Llámanos al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Moment d'obrir el debat a Esports Cope. Feia moltes setmanes que no parlàvem amb ells, amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, ¿qué tal todo? ¿Cuánto tiempo?
Sí, no sé cómo he podido sobrevivir.
Sí, yo tampoco, francamente. Estoy encantado de teneros aquí otra vez. Amb el Toni Freixa també. Hola, Toni.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Bona tarda.
Molt bé, tot
bé?
¿Qué
tal, Toni? Tot bé, el Mundial, ha passat el Mundial, home, i ara ja toca que parlem del que passa aquí, no?
Sí, sí, sí. Ha passat rápido, Petón. Lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado bien, ¿eh?
Todo pasa rápido cuando ha concluido, nos parece. Pero, sin embargo, en aquellos momentos en los que Arabia Saudí ganaba a Argentina, a los argentinos te aseguro que les hizo larguísimo.
Sí, sí. Y qué bien acabó la historia para Argentina y para Messi, Toni, ¿eh? Bo.
Sí, me parecía que estaba escrito, ¿no? Y además la trayectoria de Argentina es... se puede equiparar a otras selecciones que han ganado el Mundial y que también empezaron mal. España le ocurrió en el 2010, a Italia en España en el Mundial de 82 también hizo una primera fase muy mala y acabó muy bien. Yo creo que, siguiendo con lo que decía Petón, ¿no?, que arrancó con ese fatal partido contra Arabia Saudí, a partir de ahí cambiaron algunas piezas y sobre todo encontraron el punto al equipo y un rendimiento de Messi extraordinario.
Petón, ¿quieres decir algo del Mundial de Messi de Argentina que no se haya dicho ya o qué?
Hombre, joder, si hay que hacer un esfuerzo por ser original, seguro que si nos ponemos en dos o tres días encontramos algo. Pero es difícil con la catarata de cosas que se han dicho. A mí me parece que da para un ensayo el fenómeno psicológico que se dio en España de, digamos, dos tercios de España, a lo mejor de España, queriendo que ganara una selección que celebrara en español, y el resto por madridistas, queriendo que perdiera Argentina. ¡Que mandan narices, macho! O sea, Alfredo Di Stéfano era argentino. Pues no, contra Argentina. ¿Por qué? Solo por una razón. Porque el dios lo llevaba Messi. Claro. Es impresionante.
Bueno, si es que aquí somos muy de cultura de clubs, ¿no, Tony? Y siempre polarizamos y siempre hacemos un Barça-Madrid. Y bueno, y es normal que los culés fueran todos o casi todos con Messi y los madridistas, pues, en contra, ¿no?
Sí, bueno, a los madridistas les ha pasado que han ido en contra de la selección española, en contra de la Argentina.
Por Luis Enrique, sí.
Sí, a favor de la de Portugal. Bueno, pasan cosas insólitas, sí. Uno no logra entenderlo. Yo tampoco veo el Mundial, pues sí, apoyar a la selección española, sin duda, pero al final me acabo alegrando del que gana, porque esto es un deporte muy bonito en el que normalmente, y más en un torneo de largos partidos, o sea, de partidos que dura, que no, un partido esporádico puede ganar a alguien accidentalmente, pero al final el que acaba ganando un torneo es por méritos propios, y yo me alegro mucho, con independencia de que además en esta selección esté Messi se haya formado en el Barça, ¿eh? Pero si Messi se hubiera formado en el Madrid, también me hubiera alegrado de ver,
claro, que sí,
si él se merece ser campeón.
Oye, se ha hablado mucho de Messi, se ha hablado mucho de otros futbolistas de la selección argentina, pero por lo que te toca de cerca, Petón, el alma que le ha puesto el muchacho De Paul a este Mundial, yo igual estabas viendo los partidos y pensabas, no corre tanto en el Atlético de Madrid, ¿no?
No, yo creo que la generosidad en el esfuerzo a De Paul no se le reclama porque la da en el Atlético de Madrid. Lo que sí ha dado, que no hemos visto en el Atleti, el juego. Y empezó como en el Atleti, igual. O sea, corría, pero corría sin medida, sin conocimiento futbolístico y sin precisión, que es lo más importante. Es decir, corro mucho y robo mucho, pero se la doy constantemente al contrario. ¿Para qué me vale? Pero fue creciendo ya contra Croacia. Yo creo que se salió. El partido contra Croacia es un escándalo, el partido que hace Rodrigo De Paul. Y en la final es formidable. Pero bueno, es que ves a Julián Álvarez y lo que ha corrido ese muchacho.
Sí.
Si debe estar, yo creo que no se ha levantado de la cama, debe estar ahí todavía en Mar del Plata, eso sí, mirando al sol, que hay muy bueno ahí en el Balneario 12, pero sin caminar, porque es imposible que esos chicos corran ahora, o anden.
Sí, sí. Qué bueno Julián Álvarez, Tony, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Wow.
Sí, empezó jugando Lautaro y Scaloni se dio cuenta enseguida de que poner a Julián Álvarez al lado de Messi hacía que complementara a la perfección ahí donde Messi quizás no llegaba o no acababa de tapar, porque en el fútbol hay que tener en cuenta cuando tienes el balón, pero también cuando no lo tienes, ¿no? Y este chico pues ha hecho un trabajo extraordinario. Ya, bueno, por algo el City lo ficha de River, no los del City más o menos saben lo que hacen.
Sí. Y Minguella siempre, ya antes de que fuera al City, Petón decía, vio este chico, ya le dije al Barça que podía salir del River por un precio inferior al que lo fichó el City, ya puso sobre la pista, pero no le hicieron caso.
Tú fíjate, con la generosidad del muchacho este, lo que corre, el despliegue, pero su talento futbolístico también, a ver si vamos a pensar que es solamente...
No, tiene talento.
Joder, juega fenomenal y cuando llega al área la emboca. Este futbolista, imagínate en un equipo joven como el del Barça, desde la edad, o sea, es un poquito mayor que Pedri, que Gavi, y con ese estilo, ¿no? Ese padrinado, la lejanía también de Lionel, pues yo creo que hubiera sido un fichaje formidable y seguramente de mayor felicidad también para Julián Álvarez, porque en el sitio va a estar Ala, tristísima para él, enorme para el fútbol, grandísima sombra de Haaland.
Claro, sí. Oye, hemos hablado mucho después del Mundial de Messi-Maradona, Maradona-Messi, ahora Gil nos ponía al corriente del estado de salud de Pelé. Para muchísima gente, Petón, Pelé es el mejor, ¿no? Es que estos días hemos hablado mucho de dicotomía Messi-Maradona, Maradona-Messi, pero Pelé...
Para mí.
Para ti es el mejor.
Os lo razono rápidamente. Es decir, Maradona hacía, y Messi, llevado a la excelencia, y uno durante 18 años y el otro con el mayor talento que había. Las cosas que nosotros, que yo hacía en el cole, de pequeño, yo me regateaba 8 y me metía con el balón en la portería. Y luego mi carrera profesional lo hice 3 veces. Bueno, a 8 no, a 4 a lo mejor. Pobre Cedrún, que todavía tengo la foto. Pero Pelé hacía lo que no imaginábamos. O sea, esa jugada con Mazurkiewicz, la primera vez que vimos, Víctor era el portero de Checoslovaquia, entonces, un balón desde el propio campo. Pero es que Pelé ha hecho paredes con el contrario y con el árbitro, que entonces se podía, el árbitro era un poste. Y ha marcado goles, saque de portero, y sin que bote de volea, ha marcado gol. O sea, sí. Las cosas inimaginables las ha hecho Pelé en un cuerpo de un tío que corría los 100 metros en 10-9, 10-8, y tenía un detalle de jugador de voleibol.
Sí. Circula un vídeo por las redes, no sé si lo habéis visto, Tony, si no, os invito a que lo busquéis, que es un vídeo en el que aparecen jugadas históricas de los supercracks, de Messi, de Maradona, de Ibrahimovic, de todo el mundo, y de Zidane, me apunto aquí que Iglesias, y al lado una jugada calcada protagonizada por Pelé. Un poco el vídeo lo que viene a decir es que todas las genialidades, Tony, que han hecho los cracks mundiales que nosotros hemos visto recientemente, ya en su momento las hizo Pelé.
Sí, sí, está claro. Yo no puedo hablar por haberlo visto jugar. Hombre, un futbolista que consigue ser campeón del mundo en 3 ocasiones, pues está claro que tiene algo que los demás no tienen. También diré que comparar futbolistas de diferentes épocas no es nada fácil, ¿no? Porque al final, pues bueno, habría que saber qué hubiera hecho el Maradona que vimos en la época de Pelé o el Messi que estamos viendo en la época de Pelé y viceversa, ¿no? Al final estamos hablando de los dioses del Olimpo, ¿no? Los que están ahí arriba, de tantos y tantos y tantos futbolistas que ha habido en la historia y muchos admirables, pero que estos son los elegidos, ¿no?
Bueno, pues habrá que irse olvidando poco a poco del Mundial y metiéndose, como decía Tony antes, en la vida de la competición de clubs. Tony, que para el Barça empieza la cosa fuerte. Derbi, partido de Copa, que hemos conocido Intercity y el rival, y Metropolitano, ¿eh? No está mal la semana para empezar, ¿eh?
Sí, claro, pues es que nos ha pillado un Mundial en mitad de una temporada que nos ha obligado a desconectar como si la temporada hubiera finalizado, pero no, hay muchas cosas pendientes. El Barça va líder en Liga, es importante mantener esa condición. Los partidos de Copa ya estamos viendo, pues si pasan los de primera, a la mayoría les suele costar. Estuve ayer viendo el Arenteiro contra el Atlético, que al final ganó el Atlético de Madrid, en un campo embarrado, en muy mal estado, un campo muy complicado, contra un rival de segunda federación. El Barça juega contra uno de primera federación.
Sí.
Y va a ser un partido difícil porque, bueno, en 90 minutos tienes que ganar, ¿no? Y creo que si el Barça enfoca estos dos partidos, y luego ya el que venga después en el Metropolitano ya hablaremos, pero estos dos primeros, contra el Español y el de Copa, en condiciones, pues yo creo que será una buena reanudación. Si no, vendrán las dudas, como siempre.
Petón, a ver qué segunda mitad de temporada vemos con este parón por el Mundial y tal. A ver por dónde sale el tiro.
Hombre, si yo fuera del Paris Saint-Germain estaría temblando. En el caso del Real Madrid...
¿Por qué crees que Messi se va a parar bastante o qué en esta segunda mitad?
Vamos. Va a jugar bien los partidos de Champions, pero yeah. Nada más. Yo creo. Pero es que no da el cuerpo tampoco. Y en el caso del Madrid, por ejemplo, yo quería que Modric llegara hasta donde ha llegado, hasta el último partido, porque ese futbolista que es impresionante, un espectáculo en todo, del juego al comportamiento, pero no tiene biología para soportar lo que el Mundial le ha exigido, no puede ser, es que no puede, vamos, yo ya fliparía si este tío sigue corriendo a ese ritmo todos los partidos de aquí a final de campeonato. En el Atleti, lo que ha hecho De Paul, ¿creéis que lo va a hacer? Que es
no.
Imposible incluso que lo pueda hacer. No puede ser.
Sí.
O sea, estos equipos lo van a acusar.
El Barça, Tony, claro, ha tenido 17 internacionales. Es verdad que muchos han ido cayendo por el camino y... No lo digo tanto desde el punto de vista físico, pero...
Y no será por lo que ha jugado en su Fati.
Sí, no, no, claro, claro. Hay algunos que han jugado mucho y hay algunos que no han jugado prácticamente nada, pero está por ver cómo afecta esto a la segunda mitad de la temporada.
Sí, pero al final solo Koundé y Dembélé han estado hasta el final. Mm. El resto, bueno, pues han ido cayendo antes de hora. Y lo importante ahora es el trabajo del grupo, que Xavi consiga mentalizar al equipo para conectarse rápidamente a las competiciones, porque no se admite descanso y la concentración tiene que estar ya plenamente puesta en los partidos que vienen. El Barça se fue muy bien al Mundial, justo con aquella victoria en Pamplona, aquel 1-2 que nos dio el liderato, pues bueno, pues hay que tratar de reconectarse a aquello.
Muy bien. La lupa en Xavi, Tony, porque siguen hablando Xavi y Laporta de que hay que ganar títulos, aunque Laporta dijo ayer que no dependía su continuidad de si ganaba títulos o no, pero bueno, van metiendo presión, o se van metiendo autopresión.
Bueno, es que el Barça, yo no, hace muchos años que soy socio del Barça y sigo cada temporada, no recuerdo ninguna temporada en que el Barça no se haya planteado ganar títulos. Otra cosa es que luego se consiga, pero a priori el planteamiento siempre tiene que ser el de ganar títulos. Y si encima estás líder, pues no creo que haya ningún motivo para rebajar eso, ¿no? Para decir que, bueno, que no importa, que estamos en construcción y esas cosas que se dicen, ¿no? Según cómo va, si se gana bien, hemos vuelto, ¿eh? Y si se pierde, bueno, es que estamos en construcción. Yo es que sigo muy poco eso. El Barça es el Barça y el Barça tiene que aspirar a todo siempre.
Perfecto, muy bien, Petón. Pues nada, la quiniela ya la haremos la próxima semana. Vosotros tenéis Atlético de Madrid-Elche el jueves y en Copa tenéis el Oviedo. Bonita eliminatoria, ¿eh? Oviedo Atlético de Madrid está chula, ¿eh?
Muy bonita.
Bueno, a ver cómo se da. Udashem aquí de Mumena Mix, Petón, Toni Freixa, gracias y feliz Navidad, ¿eh? Buenas fiestas, ¿eh?
Igualmente, felices fiestas.
Feliz Navidad, chicos.
Caballi bé, chao, seguim.
Qui és ara? Què posem avui? Hola, Elvira, posa'm cigrons, que els congelaré pel caldo de Nadal. Tens la carta per fer-te l'encàrrec com cada any?
Sí, caldo, carn d'olla, canelons, pollastre farcit i tenim moltes novetats, eh?
Elvira, jo també faré l'encàrrec.
La Conca 1932, al Mercat de Galvany, 93-209-1963 i a laconca1932.com. La Conca 1932, 90 anys, 90 Nadals al teu costat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Despide el 2022 con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Obtén un precio especial anticipando tu reserva antes del 23 de diciembre llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
I 47 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ja li hem preguntat abans al Quique Iglesias com havia caigut a l'Espanyol aquest aparellament davant del Celta, però aquí que hem de comentar algunes coses més de l'actualitat blanquiblava, com la lesió de Keydi Vare, que ja es va veure en el moment del partit que se la feia, que no feia bona pinta, i és una lesió important, eh?
Sí, molt important. Aquest matí l'Espanyol comunicava que pateix un trencament al lligament intern del turmell dret, operat aquest matí per la gent del doctor Ramon Cugat a la Quirón, i estarà, segons hem pogut saber, més o menys 3 mesos de baixa per començar a intentar entrar en convocatòries. És una baixa importantíssima per l'Espanyol, que Ibarri, que anava sent més o menys titular segons les setmanes, però un jugador important de peu, físicament molt generós i que hagués anat, per exemple, molt bé la setmana vinent en el partit davant el Barça. Això fa que sigui més important que mai fitxar el Llori.
Sí.
Perquè no només estem esperant a César Montes, que tothom diu que avui serà el dia, l'Espanyol encara rep i envia documents per tal de que es tanqui tot. César Montes és central, debutaria en teoria a partir del 1 de gener, com dèiem abans, i l'Espanyol ara ja mateix comença a moure el mercat dels migcampistes, perquè ha de fitxar un migcampista, ha de fitxar un lateral, ha de fitxar... Bé, en fi...
Que, en un escenari ideal, quants fitxatges hauria de fer l'Espanyol en aquest mercat d'hivern?
Quatre fitxatges. Estem parlant d'un central, César Montes, ara mateix d'un mig centre, un lateral dret i un extrem. Aquests són els quatre ideals, perquè jo ja començo a descartar un porter. Perquè abans s'ha de suplir aquell Ibarre i abans s'ha d'intentar doncs, crear més joc. Jo penso que el porter ara mateix seria l'opció menys prioritària. Ara, si comença a marxar gent, potser sí que també un porter. L'Espanyol té quatre fitxes lliures, cal recordar. Mm. Amb César Montes, tres.
Molt bé, doncs a passar el cap de setmana i ja la setmana que ve a preparar el derbi.
Cap de setmana lliure i el dia de Sant Esteve entrenament, perquè no és qüestió de regalar dies ni res. El dia dimecres, dia 28, media day, aquí tindrem un futbolista de l'Espanyol per parlar del derbi. En teoria, fotografia d'entrenadors, l'Espanyol espera invitació del Barça, i al migdia del dia cap d'any tots al Camp Nou.
Perfecte. Quique, gràcies.
Bon Nadal a tots.
Bon Nadal, bones festes, que vagi molt bé. Saludo ara la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè estàvem pendents de conèixer els tres possibles rivals del Barça pels quarts de final de la Champions. Ja els coneixem i diu-li-do amb els rivals.
Sí, senyor. Han quedat segons de grup alguns equips potents entre els quals sortirà el rival del Barça als quarts. Ho sabrem al sorteig del 10 de febrer. El més temible a priori és l'Olímpic de Lió, vigent campió després de guanyar la final, l'última final, al Barça. El passat mes de maig a Turí ha fet una mala fase de grup i ha quedat segon. També podria tocar-li al Barça el PSG, que hi va patir una dolorosa derrota per 3-0 amb el Chelsea en l'última jornada d'aquesta fase de grups. Les parisines, que estaven al grup del Real Madrid, es classifiquen segones gràcies a que van guanyar l'equip de Tori la casa, tot i que Valdebebas van empatar a 0. El rival en teoria més assequible seria la Roma, però les italianes han quedat a només un punt del Wolfsburg en el seu grup i a més són les actuals líders de la Sèrie A. Així que el 10 de febrer a Nió sabrem quin és el rival, sortirà d'entre aquests tres.
Igual el partit de quarts de final també es disputa al Camp Nou, no? Si hem jugat els dos partits de fase de grups allà, no?
És la promesa de la porta, no sé com estaran les obres, si és al març, veurem com estan les obres al Camp Nou, la tornada al Camp Nou, com a líders de grup, tenen aquest avantatge a les blaugrana.
Ja ha dit aquesta setmana Giraldez i estava d'acord, l'entrevistàvem aquí a Sportscope, Anna Txernogorchevich, que si el Barça s'havia de trobar amb l'Olímpic de Lió millor a dos partits que amb una final. Veurem què ens depara el 10 de febrer aquest sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda, fem una pausa, fins aquí al futbol, de seguida abordem el capítol poliesportiu.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, familia. Que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades, pues, podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila.
Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Parlem ara de bàsquet a Sportscope, Albert, que tenim sí. Bon partit d'Eurolliga avui. El Barça visita la pista del València.
Ho dius bé, un partit d'aquells al Llorí que agrada veure, veritat. A 8:45 a la Fonteta és el segon duel de la temporada entre ambdós conjunts. Recordo que a l'octubre ja es van veure les cares València i Barça, mateix escenari, i ja va vèncer el conjunt blaugrana. Un Barça, l'equip de Jasikevičius, que avui recupera Higgins i Abrines. Veurem si el seu tècnic els dona minuts i, si és així, quants. En canvi, es baixa Sanli. Un Barça que arriba amb 10 victòries i en el liderat de l'Eurolliga, de moment liderat compartit, són 4 victòries seguides del conjunt blaugrana entre totes les competicions. València totalitza 6 victòries. Així ho veu l'entrenador del Barça, Saras.
Yo creo que València está mucho mejor ahora que estaba en este momento. ¿No? Entrenadores, nos gusta mucho ganar los partidos desde el punto de vista defensivo. Yo creo que hemos ganado algunos partidos desde el punto de vista ofensivo, que también está bien a veces, ¿no? Pero a veces cuando nos ponemos a defender así de fuerte, yo creo que, bueno, somos muy difíciles de ganar.
És veritat que és un dels signes d'identitat del Barça aquesta temporada, la defensa. El so que ens arribava del penúltim entrenament que va fer el Barça abans de viatjar a València des de la ciutat esportiva. Avui l'habitual sessió de tir en el dia de partit, sense entrebancs d'última hora. Recordo, 8:45, 20:30, aquest València-Barça. També en aquesta jornada 15 de l'Eurolliga anem camí de l'Equador. Victòria folgada del Real Madrid davant l'Asvel Villarreal, 92, Real Madrid 73 pel conjunt francès.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
A tu, Batllori, que vagi bé. Bells will be
ringing. The sad, sad news. 5 minuts i arribem a les 4. Una prèvia que m'agrada molt sempre fer en aquestes dates, Sílvia, perquè és una competició que ens encanta, tradicional d'aquestes dates, que arriba, a més, a la 113 edició, que és la Copa Nadal.
La cursa en aigües obertes més antiga de tot Espanya es celebra des del 1907. El 25 de desembre els més valents es llencen a l'aigua del port de Barcelona. Aquest any amb un èxit de participació, la segona més alta de la història, 402 nedadors en totes les categories. Enguany rècord de dones, amb 129 inscrites, també rècord en categoria popular, que és aquella on es pot participar disfressat i sense la pressió d'haver de competir. S'hi han apuntat 218 persones. Es manté el recorregut de 200 metres, amb un gir a una boia de 100 metres, sortint des de la zona de l'estàtua de Colom. El president del Club Natació Barcelona, que és l'organitzador de la prova, Bernat Entràs, parla per Sportscope. El president que ens ha explicat que esperen que sigui una festa aquesta edició de la prova i que tindrà la participació d'un veterà que porta 69 edicions consecutives fent aquesta prova. Serà a partir de les 11 al Port de Barcelona. També participaran els guanyadors de l'any passat, Laura Rodríguez i Guillem Pujol.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Que vagi bé. Dir també que en hoquei patins el Barça es va deixar la pista d'alcaldes ahir als primers punts de la temporada de la Lliga, empat a 5, un partit que més va servir per homenatjar Alexandre Accensi, el jugador d'alcaldes que malauradament va morir en accident de trànsit fa uns dies. I també hi ha notícia al Barça de futbol sala. Diego ha renovat fins al 2025. Escoltem el jugador del Barça de futbol sala.
Un día de mucha felicidad. Cuando se termine mi contrato van a ser 12 temporadas, ¿no?, aquí en el Barça. Me acuerdo el primer día que llegué aquí. No imaginaba que estaría tanto tiempo, ¿no? El Barça es el sitio de mayor exigencia. Y yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de poder estar tanto tiempo vestiendo esa camiseta, levando ese escudo y para mí es un honor poder seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Me dedicando físicamente y mentalmente a este club y a seguir haciendo lo que vengo haciendo hasta hoy, buscar lograr los objetivos que tenemos, que el Barça está hecho para ganar y para mí es un orgullo seguir aquí.
Gel Superstar.
Es que os conozco y no, como no vais a dar tregua ni por Navidad, pues ya para que os vayáis familiarizando con el himno del cacereño. Y
cacereñazo.
Tal. El cacereñazo, ¿eh? Hombre, yo insisto, ¿eh? Cuidadín con los tobillos y los ligamentos, ¿eh? Cuidadín. Oye, me lo había dejado para el final. Tindran un sistema molt raro y molt peculiar de preparar aquest partit, perquè el prepararan en un viatge al Nepal. Viatge a la plantilla del cacereño a Nepal, en el marc d'una iniciativa de promoció de la capital extremenya. Allà jugaran dos partits, 28 i 29 de desembre, contra la selecció del Nepal, a Pokhara i a Katmandú. Tornaran a Espanya un dia abans de cap d'any, el dia 30, per tenir uns dies més i preparar ja aquest partit davant del Real Madrid. No us veig si cal anar tan lluny, tan lluny, tan lluny per preparar un partit de Copa, però bueno. En fi, última hora, Batllori, Nido, José María del Nido ha dit que no hi ha cap impediment perquè torni a ser president del Sevilla. Ha anunciat el seu adeu a la selecció del Camerún, André Onana, i, sorprèn-te, Batllori, el grup de treball de la FIFA no ha detectat cap cas d'amanyo de partidos en el decurs de l'últim Mundial de Qatar. Faltaria més. Igual los sobres i les maletes iban por otro lado.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, bon Nadal, eh?
Bon Nadal. Les enquestes. El futur de Xavi ha d'estar condicionat a que guanyi algun títol important aquesta temporada. Creieu que sí, el 78%. Confieu en que Catoira, l'Espanyol, encertaran aquest mercat d'hivern. Creieu que no, el 89%. I en Clau Girona, decebuts per l'eliminació en Copa, sí, 69%. Arribem a les 4. Bones festes. Bon Nadal a tots.